A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Avui no m'aclaro. Bé, sí que m'aclaro. Però vull dir que no m'aclaro amb els indicatius. Com que potser pels més joves, home, algú altre deu recordar James Dean, de suposar. Però per si els més joves no recorden, se diu bastant a l'època en què vivim, eh? Un home que es va convertir en mite només en 3 pel·lícules. Només en 3. I després va morir, o sigui que vaja, la vida va arrodonir la figura d'un mite. Però abans de parlar de la pel·lícula d'avui hem pensat, home, no, com que no escoltem gairebé mai allò, el so del cine d'abans, doncs home, la banda sonora de l'Este de l'Eden té un punt d'aquells que ens retroba amb el cinema nord-americà de profunditat temàtica i també d'excel·lència visual. Leonard Rosenman va ser un dels autors que va d'alguna forma descavalcar aquelles bandes sonores plenes d'harmonies romàntiques i de violins i va convertir les bandes sonores del cinema en unes bandes sonores molt més, diguem-ne, intenses, dissonants, que expressaven d'una forma molt, molt oberta l'època en què es vivia. A l'Este de l'Eden, 1955, dirigida per Elia Kazan, amb James Dean, Julie Harris i Raymond Massey, que feia un pare d'aquells que no es troben tampoc. L'escena final de la pel·lícula, que no explicarem, és una d'aquelles que també ha passat a la història. La banda sonora feia això. En 1955, Elia Kazan va dirigir aquesta pel·lícula extraordinària després d'haver dirigit a Marlon Brando en una altra pel·lícula extraordinària que passava als molls de Nova York i que d'alguna manera també destapava aquella Amèrica que naixia als anys 50 i que estava atribulada per molts problemes socials i de la vida quotidiana. La Ley del Silencio. Si algú se'n recorda de la Ley del Silencio i també d'una escena final molt, molt, molt característica, doncs hem anat a parar en una època que va tenir, entre molts altres, un actor, James Dean, jove, que amb 3 pel·lícules va arribar a l'estrellat. Va arribar amb Rebelde sin Causa, va arribar amb El Este de l'Eden i amb Gigante. Ferran Martínez, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora, bon dia i bona hora a tu i a tothom. Escolta'm, esplèndida presentació, eh? Presentació musical, esplèndida presentació.
Quines bandes sonores es feien?
Que farem, sí, no, home.
Quin cinema es feia, eh?
I era tot un canvi, tot unes transformacions que s'estaven produint. Els Estats Units va, de fet, va aconseguir el cinema, no? Hollywood va aconseguir unir indústria i, per tant, diríem, espectacle i espectadors a la sala de cine amb art i amb llenguatge cinematogràfic. Mm-hmm. I això no ho ha abandonat fins avui? No en totes les produccions, evidentíssim.
I els que vulguin. Vaja, un país que aconsegueix que el pare de les B1 i B2 alemanyes acabi enviant l'home a la lluna, doncs bé, demostra el que deia en Ferran, aquella sí. Capacitat de veure el talent més enllà de...
Més enllà, i parlant ara a micro tancat mentre s'anava aquesta esplèndida partitura, parlàvem dels grans compositors americans, d'aquestes pel·lícules americanes, que en realitat eren hongaresos, alemanys, polonesos,
que havien escapats
de la Segona Guerra Mundial i del nazisme, la majoria d'ells, i aleshores portaven tota la tradició de la música de Viena, de Budapest, i aleshores allà als Estats Units tot això conflueix també amb el jazz.
Exacte.
de seguida a l'any 55, que estàs parlant, mora Charlie Parker, per exemple, no? Que
és, i a l'any 55 també... a veure si ho recordo, sí, Otto Preminger, Frank Sinatra, El hombre del brazo de oro, una de les pel·lícules en què per primer cop apareix en el cinema literalment un home que es droga. Sí, i que viu enganxat literalment
a la droga. I com a banda sonora d'una pel·lícula que no recordo el nom, a l'any 55 sona Rock Around the Clock de Bill Haley i els Comets, és a dir, el primer rock and roll de la història, que va literalment fer saltar els espectadors del seient.
I a mitjans dels 50, Sidney Poitier era aquell professor ficat en una escola de nanos conflictius.
Exacte.
I tot això passava en el cine americà dels anys 50.
En el cine americà. I James Dean
era...
és, diríem, la primera estrella de cine, el primer actor que causa un gran impacte en les seves pel·lícules i amb el mètode de l'Actors Studio, o sigui, que una forma aparentment molt deixada de treballar, però que no és així, sinó que està estudiada fins a l'últim moment, i apareix amb la roba dels treballadors d'industrials, dels treballadors del camp, dels descarregadors del moll, amb els texans i la camiseta i la samarreta blanca, de màniga curta.
I una caçadora vermella, que passaria a la història, sí, també.
Aquest era James Dean. I un personatge complex, com tot jove, perquè en aquells moments ell ha fet A l'Este de l'Edén, tal com has dit tu, està a punt de fer Rebelde sin causa, a començar Rebelde sin causa, i després vindrà
Gigante.
Abans de que a finals del 55 s'estavelli amb el seu Porsche a alta velocitat i mori, que ha dit, i truncada la vida d'un gran actor, i que a més segurament estava cridat a fer una carrera extraordinària.
D'aquí la frase de James Dean, que molts han utilitzat i que ell mateix feia valer amb una certa, vaja, diríem que soberbia: mor jove i seràs un bonic cadàver. Doncs, efectivament, això és el que la vida li
això
tenia preparat a James Dean.
Li tenia preparat.
Però avui el Cine Club no parla estrictament de la biografia de James Dean, sinó d'un aspecte molt concret de la vida de James Dean.
D'un moment de la vida. James Dean és una de les maneres en què va ser estretament, molt popularment conegut, va ser per un reportatge fotogràfic a la revista Life, a la mítica també revista Life. Li va fer un fotògraf del Hooks, semi desconegut, que aleshores es van fer molt amics. I la pel·lícula parla, o almenys reconstrueix, aquests mesos des que ell coneix aquest fotògraf, la sessió de fotografies a Times Square, amb l'abric, amb les solapes aixecades,
unes fotos que es veuen ara,
home, unes fotografies que les veuen ara
i per treure's el barret, i la tensió que va produir tot allò.
I aleshores es va establir una bona relació entre aquests dos joves, perquè de fet són una mica vides no paral·leles, però sí dos miralls, no?, en el que cadascú es busca en l'altre. I aleshores aquesta pel·lícula ens reconstrueix aquests mesos d'amistat entre James Dean molt poc abans de la seva mort, en realitat molt poc abans, a més amb els seus problemes sentimentals. Sembla ser que li volia proposar a Pierangeli que es casés amb ell, en fi, i dins també de les seves ambigüitats, dels seus dubtes, de les seves dificultats
i l'exposició a la premsa,
Home, ja que dius l'exposició a la premsa, 1955 Marilyn Monroe es casa amb Joe DiMaggio, aquell ídol, eh? És com si es casés amb el Messi, actualment un ídol del béisbol americà.
I el 53 havia fet Niàgara.
Exacte, o sigui que...
agafem els anys 50.
Són 50.
I fem així.
I els anys 50, jo sempre anomeno, per altres motius i per altres coses, els anys 60 com la dècada prodigiosa. Però clar, tot té un pare i una mare. I els anys 50, evidentment...
La mare i el pare. És potent, eh? Doncs la pel·lícula es diu Life, òbviament, com el nom de la mítica revista.
Vida, i per altra part el nom de la revista. Una mica amb aquesta voluntat que tenim, es fan moltes pel·lícules actualment, hi ha masses pel·lícules, i no totes les podem, són material de cap de setmana, etc. I aleshores el nostre intent els dijous de recuperar o de proposar pel·lícules recents, però que tenen un fort interès per la gran quantitat de cinèfils i de gent que li agrada el cine, que hi ha Sitges, que ja hem pogut demostrar materialment que a Sitges n'hi ha. Hi ha molta gent que li agrada el cine i molta gent que també comença, i això és molt bo, comença a aventurar-se a anar a veure una pel·lícula que no sap exactament
de què va,
o si li agradarà, o què és. Simplement, volem pensar, una mica amb una certa vanitat, simplement perquè el Cine Club i el Prado la proposem, no? I bé, tot això és bo.
Doncs avui acostar-se a una figura, bé, en el seu moment...
Sí, una figura...
Troncal, per l'època, la generació que va viure.
Perquè hi ha molts actors que posteriorment van veure en el mirall de
James Dean. Perquè Leonardo DiCaprio s'espera darrere James Dean.
Una pel·lícula d'acció en la que hi ha molt poc diàleg, perquè, clar, amb qui parla una persona que està sola enmig del bosc, enmig de la neu, intentant, lluitant per la seva supervivència. The Revenant és una gran pel·lícula, amb escenes que t'agafes a la cadira, Agafes a la cadira.
Això és el que vindrà el cap de setmana,
El cap de setmana següent, o sigui, a partir de demà.
Entesos?
A partir de demà, The Revenant, que de moment està tenint tots els premis haguts i per haver en tots els...
I que molt probablement tindrà els que tothom espera.
L'Òscar.
Exacte. Sí, i apuntin-se la data del 3 de març, Ferran, perquè ve la Traviata el 3 de març.
El 3 de març, la Traviata. La Traviata en directe la va emetre el Royal Opera House.
2 de febrer va ser?
4 de febrer, em sembla que era dimecres de cendra. Bé, a Sitges, evidentment, en aquells moments...
No estava per això. O dijous gras.
No s'estava per això. Però, interessant-nos per veure que si hi havia un diferit o hi havia... la distribuïdora ens va dir que la Royal Opera House havia obert una petita finestra cronològica en el temps, on el que feien era reemetre també per via satèl·lit la gravació que havien fet.
D'acord. O sigui, exactament amb la mateixa qualitat.
Exactament.
D'un directe.
És el mateix, amb els mateixos tempos, tot. Però, home, la gent ha de saber que no s'està produint allò en aquells...
Però que en qualsevol cas es va produir un mes abans,
Més
abans. 3 de març, la Traviata. Avui, Live i Leonardo DiCaprio i The Revenant aquest cap de setmana.
I el que vindrà.
I el que vindrà. Ferran, gràcies.
A vosaltres.
A tots vostès, demà a les 9 i tornem. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.